Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Aquesta és la segona setmana de l'estiu del Penedès Gama Extra estiuenc i seguim amb aquestes sessions setmanals de coaching amb xancletes a càrrec de la Glòria Forns. Ella és coach i consultora d'empreses. Glòria, bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, com estem?
Contenta de retrobar-te i m'agrada molt el tema d'avui perquè va de límits, aquests límits que tots sabem que són necessaris, imprescindibles a la vida, però que costa a vegades posar. I la Glòria avui ens proposa establir límits, això sí, de forma sana i assertiva, que potser és el que ens costa més, no?
Sí, segurament posar límits quan has arribat tu al teu límit d'aguantar segons què no ens costa. És a dir, quan agafem un subidon i diem «Fins aquí he arribat!», llavors ja tu has arribat al teu límit i la manera com dius les coses s'entomen diferent. Llavors, la proposta és aprenguem a fer-ho d'una manera pausada, sana, equilibrada, que ens permeti a nosaltres cuidar-nos, no arribar a aquest límit.
Clar, no hi arribar-hi tant a tocar, no?, de l'explosió.
Clar, d'arribar a aquesta explosió nosaltres i que els altres entenguin que ens han de respectar.
Doncs anem a pams. Què és un límit?
Val. A veure, els límits, al final, és quelcom que necessitem. Necessitem dir que no a certes coses perquè necessitem mantenir el nostre espai vital d'una manera sana. És a dir, per exemple, un exemple molt clar és jo no puc anar a tocar totes les persones que em trobo pel carrer, perquè estic, diguem, no respectant el seu límit físic, no? És a dir, aquelles persones es poden sentir molt incomodades amb mi. Aquest espai físic vital, que clarament és un límit, també el podem transportar al que és la comunicació entre nosaltres, o bé l'espai vital en quant a temps o en quant a energia, no? Quan estem a casa i potser necessitem definir, ep, ara no em vinguis a explicar el teu tema, perquè jo ara no tinc prou energia com per estar escoltant-te. No? Això seria...
Aquí sí que has de ser assertiva, per dir això.
Sí, si no... sí, sí que has de ser assertiu, perquè, clar, la convivència en família això ho dona.
Sí,
no?
Sí.
Els que convivim uns quants a casa ens n'adonem que el dia a dia... doncs està molt bé que tots ens vulguem comunicar i explicar-nos coses, és la base de la vida, no?, en convivència, però clar, hi ha moments que també necessites el silenci, el nostre cervell necessita silenci, llavors caldria establir aquest límit, no?, aquest aprendre a dir que no. Bàsicament, posar límits és aprendre a dir que no.
Aquí està el quid de la qüestió, que ens costa molt.
Ens costa molt dir que no.
Sí,
però és fonamental, necessitem fer-ho, perquè... en l'anterior programa, si recordeu, parlàvem d'estrès i d'ansietat. L'estrès, una de les causes, i que és una de les causes que més es repeteix en les sessions que faig, és la sobrecàrrega de tasques, ja sigui personals o professionals. Què passa si no diem que no? Doncs, inevitablement, acabarem tenint sobrecàrrega, perquè no estem dient que no a totes les peticions que ens venen de fora. I estic convençuda que a tu... a mi i a tots els oients els hi passa que de fora ens arriben moltes peticions. Llavors, si no aprenem a dir que no, estem assumint un munt de feina extra. Llavors, això que potser a la feina ho veiem molt clar perquè tenim 8 hores al dia que dediquem a la feina, doncs què m'hi cap aquí? I tot i això també tindríem per un altre
també
programa.
També costa, sí, sí.
D'explicar el
però
tema
però és més visual,
limitar.
Potser, no? Fins on pots i no pots.
Clar, perquè dius, entro a aquesta hora... surto a aquesta hora i en un principi el que passi fora d'aquest horari doncs, és que no m'entra. I aquí puc començar a establir límits d'una manera clara. Però com establim límits? D'una manera sana i equilibrada també a la nostra vida personal. Val? Hem d'evitar arribar a aquest estrès per sobrecàrrega de tasques. Doncs mira, principalment el que hem d'entendre també és que el no posar límits, o sigui, el no tenir aquests límits ben establerts, està lligat amb una emoció. Llavors, aquesta emoció és la que ens fa arribar a aquest punt d'explosió que tu comentaves al principi. Aquesta emoció pot ser fàcil d'endevinar, no? Dient que és una explosió. Quina emoció creus que pot ser?
Ira.
Exactament.
Ràbia.
Exactament. És a dir, l'emoció que va associada amb posar límits és la ràbia. Quan nosaltres sentim ràbia, el que hem de pensar és: m'està enfadant el que la meva mare, el meu marit, el meu fill o filla vingui i em demani alguna cosa o m'expliqui alguna cosa quan jo estic fent alguna altra cosa. M'enfada. Llavors, quan ens sabem reconèixer aquesta ira, que normalment és aquell volcà que notem...
Comença, oi, el rau-rau a l'estómac i va pujant.
Sí, sí, sí. A vegades també inclús físicament se'ns posen les galtes vermelles.
I aquí es posa molt vermell, de sí. Cara, sí.
Doncs amb aquesta emoció té un objectiu, i és que posis límits.
Ah, t'està dient que has de posar el límit.
Correcte.
T'avisa.
Correcte. És a dir, les emocions no són ni negatives ni positives, que és una vella escola que ens ha arribat, això, aquest conte vell de... No, no, és que hi ha emocions negatives i positives. Són agradables o desagradables? Això sí. Però la ràbia t'arriba perquè t'està dient... T'estan a punt de creuar un límit.
I aquella pel·lícula que ho mostra molt bé, In Out...
Oh, i tant.
Del revés, em sembla que es va traduir.
Sí, sí, sí.
De Pixar.
Total.
Com mostra com totes les emocions compleixen la seva funció i totes són necessàries i hem de conviure, no?
Totes i cadascuna. I en aquesta, per exemple, la ràbia, ara no recordo cap exemple clar durant la pel·lícula, perquè la que sí que es mostra molt clarament és la tristesa. Aquesta es veu clar al final de la pel·lícula, no farem spoiler, però es veu clar quin tipus de funció té. La ràbia també en té. És a dir... Fixem-nos-hi, quan estiguem enfadats, parem-nos un moment i pensem: on m'estan tocant un límit? No? Quin límit estic a punt de patir? No? En quin punt de la meva muralla vital està a punt de ser torpedinada? No?
Ara seguim amb la ràbia, però escolta, ja que estem tan ben dissenyats al nostre cos, que funciona com un rellotge, per què no estem programats per dir que no de manera... espontània, perquè ens costa tant i ho hem d'aprendre, com deies tu a l'inici.
És una molt bona pregunta i la resposta és que estem molt ben dissenyats. Per què? La realitat és que nosaltres no sabem posar límits perquè quan, des de que naixem, tenim instint de supervivència. I aquest instint de supervivència en l'ésser humà passa per el sentiment de pertinença. És a dir, quan un bebè arribava una tribu, i estic parlant de temps prehistòrics, com s'assegurava la supervivència? Formant part d'un grup que el cuidés. Quan ens fem més grans, també tenim aquest sentiment de pertinença. Per què? Perquè estar en societat ens protegeix en molts factors. Ens protegeix físicament, per exemple, quan estem vivint conjuntament en una ciutat, ens protegeix respecte de lladres si estàs vivint al mig de la muntanya, per exemple, o bé també ens protegeix a nivell de salut mental. Per tant, tendim a buscar aquest reconeixement en els altres i aquesta acceptació dels altres. I a través de què ho fem? De dir que sí a les peticions dels altres, perquè creiem que així entrem en el grup, ens accepten bé. Llavors, si diem que sí, potser no a tot, però a moltes coses, formem part del grup, no? Llavors, això... El que fa és, doncs, permetre'ns sobreviure i sentir-nos protegits, estar cuidats, perquè la realitat és que sí, estem cuidats. Però quan és un problema? Quan el seguir dient que sí ens està afectant els nostres límits d'una forma no saludable, diguem, no? Quan estic perdent energia, quan ja no tinc temps per mi, quan no em permeto cuidar-me, quan només estic de cara als altres. Però, en el fons, estem ben dissenyats, Sílvia. No, no és un error de la natura, no. Estem ben dissenyats. I fer-ho ens permet tenir això, aquest vincle que tant necessitem socialment i que tant bo és. No hi ha cap dubte al respecte.
Val, tornem a la ràbia. Deies, quan sentim aquell rau-rau a l'estómac que comença a pujar o et poses vermell, que hi ha gent que és molt evident,
sí, sí,
que està a punt de sobreeixir, para un moment, deies, i analitza què ho està causant, no?
Clar. Quin, és a dir, aquella persona o aquelles persones que t'estan fent enfadar, què estan, entre cometes, atacant de tu?
Que et dita la llaga on va, no? On fa
sí.
mal.
Potser el veí t'està molestant que et digui que, no sé, que el teu gat el molesta i t'està molestant perquè, en realitat, el que a tu, diguem, t'afecta és que no haguessis volgut tenir mai gat. I llavors te n'adones que connectes amb una part fonamental de tu que és, ostres, fins a quin punt la meva vida l'he decidit jo, no ho sé. Per posar un exemple, no? Que se m'acaba d'ocórrer i no sé si és prou clar, però d'alguna manera la connexió amb aquesta ràbia a vegades no és tan fàcil. Però si ens parem un moment, en el moment que l'estem sentint, jo crec que és més que probable que ho notem. No sé, jo, per exemple, no, en un cas més obvi per mi, quan els meus fills em demanen quelcom des del sofà que estan mirant la tele i se sent, mama, porta'm un got d'aigua... Encara que sigui amb el sisplau, eh? A mi em pujo la ràbia, una cosa... I per què és? Jo he detectat que és perquè no em sé parar. Perquè quan algú, com ara els meus fills, que me'ls estimo i me'ls adoro, em demanen això, jo, encantada de poder-los tenir contents, no? Que, de poder dir, mira, té el got d'aigua
i... De poder satisfer les seves necessitats, no?
Exacte. Però me n'adono que no sé parar. I si constantment estic rebent aquest tipus d'inputs, em costa molt trobar-me el meu espai de descans. Llavors, em puja la ràbia. Saps? Davant d'aquestes peticions que no són una petició, diguem, important, val? Que li porti un got d'aigua, escolta, aixeca't maco i vés a buscar-lo, no? Llavors, aquesta ràbia és dir, posa límits i explica-ho. I costa, però hi ha una manera.
Aviam,
sí.
Anem al quid de la qüestió.
Sí, perquè el que ens permetrà equilibrar aquesta ràbia serà comunicar-nos millor, poder exterioritzar el que realment ens passa i poder explicar-ho i fer peticions.
Toca verbalitzar.
Sí, sí, sí. Sí.
Això també costa.
La comunicació és fonamental. Ens hem d'expressar per poder reafirmar el que ens passa, validar-ho d'alguna manera, i també reafirmar la nostra petició i donar uns arguments que siguin... Ho entenc, d'acord. Perquè normalment, si expliques i expresses des de tu, funciona. Però anem a veure els passos, anem a veure.
Val, primer ens hem parat, eh? Ens hem analitzat en aquell moment crític, hem intentat establir la causa.
Sí.
I quan la tenim, ens hem d'explicar, l'hem de compartir.
Sí. Clar, estem en un moment d'explosió, anem a posar-ho, no?
Sí.
Què hem de fer si això passa quan estem sols? Perquè a vegades aquestes ires o aquesta ràbia et passen inclús després de que t'hagi passat una situació. Si estem sols i vup, puja i dius, val, ens relaxem. Respirem profundament 3 vegades, baixem el ritme i connectem amb aquesta calma. Si ens passa això enmig d'una conversa i notem que ens puja la ràbia, demanem una pausa, com en un partit. Fem el temps i, apa, un segon, eh? He d'anar al bany.
I marxes.
I marxes. I et respires. Arribem al mateix. Et respires i baixes aquesta ràbia, perquè la ràbia apareix i quan la detectes i li dius, d'acord, gràcies, ja me n'he adonat, comença a baixar. I la respiració ajuda.
Així de fàcil, eh?
Sí, sí, sí.
D'acord.
Val? Llavors, un cop ens hem relaxat, perquè això no ho podem fer en calent, has d'avisar l'altra persona que tens alguna cosa a dir-li. I ho has de dir sense una reacció emocional. Per tant, aquesta ràbia ja hem de tenir clar que no hi és.
Ha d'estar sota zero, eh?
Ni ràbia, ni rancúnia, ni res. Llavors, l'avisem sense aquesta emocionalitat, ni tampoc acusant, eh? Allò, és que t'he de dir quelcom. Que sàpigues que has fet alguna cosa malament. No, no, no. Escolta,
millor et puc explicar una cosa...
Sí, et voldria explicar una cosa. Quan et va bé? Perquè això també, demanar permís de... buscar un espai...
Aplana el camí.
Clar, perquè també estàs buscant el respecte de l'altre. Si l'altre ja està notant el teu respecte cap a ell, també...
Fa baixada.
Sí, sí, sí. Això seria el primer.
Sí.
Llavors, el segon és... Clar, hem d'explicar quin és el problema. i per què ens passa. Hi ha una fórmula que és molt senzilla. Per dir-ho de forma suau, ferma, però sobretot parlant des del cor, des de tu. Llavors, en primer lloc, el que es demana és que tu parlis des de la teva experiència. Clar, l'altre, si tu li expliques, és que jo em sento així, 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 no ho entendrà. Per tant, fem un pas enrere i abans d'explicar aquesta experiència, parlem del que l'altre ha fet. Compte, el que ha fet, no el que és. Si parlem des del que és, no funciona. És a dir, la conversa es talla, s'ha acabat, perquè l'estem acusant de ser alguna cosa. Hem de buscar...
I parlem d'una acció.
Correcte.
No d'una forma de ser.
Correcte. L'exemple que us donava jo del meu fill. Mira, fill, quan tu em demanes que et vagi a buscar un got d'aigua, jo em sento com atacada perquè sento que no tinc espai per descansar. I com que no tinc espai per descansar, cada vegada m'esgoto més i em sento irritable i llavors també ho paguem a casa. Val? Llavors, puc afegir-hi un per què, no? De dir, perquè me n'adono que sóc una persona que o tinc aquests espais de descans o sóc una estressada, no? Per exemple. Ara, no sé si això lligava massa, però bueno, seria una cosa així. El cas és, el que tu fas em fa sentir d'aquesta manera. Perquè, ta, ta, ta. És una fórmula senzilla, és suau.
L'altre no se sent atacat.
Però és ferm. I normalment em costaria trobar exemples del contrari. Potser persones ja amb perfils patològics, eh? Però normalment a una persona, quan li dius des d'aquesta fórmula el que tu fas em genera això o em genera aquesta emoció, perquè tal, perquè tal, perquè tal...
I li argumentes una mica.
Normalment les persones saben empatitzar amb aquesta emoció. I llavors, si són persones que t'aprecien, això els connectarà i et diran, segurament, vaja, no ho sabia, pot ser que passis pel... em sap greu. I potser ja arribis al... d'acord, ho miraré de canviar. Això forma part de l'altra, la següent fase, que és que un cop la persona ho ha entès, el receptor ho ha entès, tu també li pots explicar com vols que es comporti. Perquè, clar, ningú és endeví. El meu fill no pot endevinar com vull jo que es comporti. Jo li he dit el que no em va bé que faci. Però com vull que es comporti? Doncs mira, quan tinguis set, sé que estàs molt distret, veient una pel·lícula, el que sigui, però quan tinguis set, pots aixecar-te, anar a la cuina, agafar un got d'aigua i beure'l. O inclús agafar un cacolat, o mira, un cacolat o una Coca-Cola, el que sigui, que no volem que els nostres fills beguin perquè porta molt de sucre, el que sigui. Quan tinguis set d'això, pregunta-m'ho abans. Però vés tu a buscar-ho. I normalment ho entenen. Els nens, especialment.
Ah, sí?
Especialment.
Pensava que seria al revés.
No. És a dir, recordem la fórmula. El que tu fas, a mi em provoca això. Aquesta emoció em fa sentir trista, enfadada, molesta, inquieta, irritable, etc.
Per això i per allò altre.
Per això i per allò altre. L'altre ho entén. Hem de veure que ho entén, eh?
Hi ha d'haver el joc, eh? La complicitat.
Clar, perquè si no veiem que ho ha entès, hem de tornar-ho a dir. I d'una altra manera, perquè ho entengui. Llavors, un cop ho ha entès, mira, jo necessitaria que ho fessis d'aquesta manera. I amb els nens és molt clara la instrucció, aquest exemple que us he donat, no? Hi ha altres coses que no són tan clares, en soc conscient, però sempre hi ha una manera, sempre. I quan fas aquesta petició correcta, normalment hi afegeixes quin benefici es traurà i ja tens molt de guanyat. Dius, mira, si ho pots fer d'aquesta manera, jo estaré més tranquil·la, tu tindràs més control i seràs més autònom. Ja ets més gran, ja ets un nen gran que va a buscar-se l'aigua i beu i pren aquestes decisions, ensenyes aquests beneficis, però ells és molt fàcil. Molt fàcil. Saben el que no i saben el que sí. i que, a més, tindrà benefici. És fàcil veure què decidiran fer, per molta mandra que els hi faci. Perquè els nens, ja et dic, com que tenen més energia que nosaltres, la mandra normalment no els vens. És més endavant que la mandra els vens.
S'instaura
sí.
Al cap dels anys.
I ja com a punt final seria que hem de buscar, sobretot que un cop s'ha explicat d'aquesta manera, amb aquesta fórmula, que això sigui una entesa i que estiguem d'acord. És a dir, aquella persona ho ha entès i estàs d'acord, pots acabar la frase, i estàs d'acord, et sembla bé. Si hi ha un sí després, pensa que la programació neurolingüística ens ha ensenyat que el que diem ens defineix. I, per tant, si l'altra persona t'està dient sí, després li serà molt complexa actuar d'una manera diferent.
Quina força, que tenen les paraules.
Uf,
per tant, esperem el sí amb candeletes.
Clar, però clar, abans hem de fer aquest treball...
Hem de treballar-ho, clar.
De relaxar-nos, buscar aquesta pausa. Quan ja no estem en l'emoció de la ràbia, anem a buscar aquesta fórmula màgica de el que tu fas a mi em provoca aquesta emoció. Per què? Bla, bla, bla. Un cop ho he entès, mira, doncs, a mi m'aniria bé, o jo necessitaria, o crec que podries fer-ho d'aquesta manera, diferent, perquè, a més, mira quins beneficis no obtindrem. Per mi, per tu, per la comunitat, pel que sigui. I anar a escoltar aquest d'acord, llavors ja està. Ja ho tens tot guanyat. Què et sembla?
Em sembla fantàstic aquesta eina tan potent i al mateix temps tan senzilla d'aplicar per poder establir aquests límits, com dèiem a l'inici, de forma sana i assertiva, sense arribar a sobreeixir el got i a l'explosió final. Glòria, mil gràcies i fins aquí una setmana.
A tu, fins aquí una setmana.
I els cargols. Sento que tinc molta sort, que m'agrades molt i que això no passa gaire. Jo vull tenir...
Les postals eren un clàssic de l'estiu. Viatjàvem i enviàvem postals a casa. Amb aquesta postal barata de la Su arribem a 11:15.
Per estirar-nos a la platja i que s'aturi tot mentre que et dic mira'm com el sol ens mira, la teva pell brilla, sembla una postal barata. Sol ens mira, vull quedar-me a viure aquesta postal barata de les illes. Sé que no ets molt de mar, però t'encantarà. Llepa la pell salada des del coll al nas. Encara no tinc clar perquè ho tinc tan clar. Fes-me un petó, fem veure que no acabarà. Brindem begudes...
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Repassem algunes de les informacions que ampliarem més tard a la una al Penedès migdia. Els vals escolars serveixen per potenciar el comerç local a l'hora de la compra del material pel proper curs. Al llarg d'aquest mes de juliol, les famílies que tenen alumnes a primària han rebut a casa 2 vals de 50 euros que poden destinar a la compra de material escolar. Una iniciativa que és ben rebuda per les famílies pel que representa d'estalvi, però també per llibreries i establiments que es dediquen a la venda d'aquests productes, ja que consideren que incentiven la compra en botigues locals, perquè aquests vals no es poden utilitzar en compres per internet. A Cala Madrona, l'Antònia Abonell explicava que el material que es pot adquirir està molt delimitat. Una de les coses que s'han de tenir clares és que els vals són d'un sol ús i que, per tant, no es poden fraccionar les compres. Un altre dels establiments que participa en aquesta campanya és la llibreria L'Odissea. Aquí només venen llibres, però també tenen una bona percepció d'aquesta iniciativa. El ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Cartipàs amb la nova organització per al mandat 2023-2027 i amb Sergi Vallès com a president de l'àrea d'infraestructures i territori. La Diputació de Barcelona aprovava aquest dimecres la nova organització del govern supramunicipal per aquest mandat 2023-2027, que estarà format per 14 àrees i 7 vicepresidències. El ple extraordinari del Cartipàs se celebrava després que aquest dimarts s'anunciés l'entrada d'Esquerra al govern de l'ENS. L'àrea d'infraestructures i territori estarà presidida per l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, d'Impulsem el Penedès, amb Marc Castells, alcalde d'Igualada, de Junts per Igualada, com a diputat delegat d'Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic. I a Sant Sadurní, el ple de Cartipàs aprova les dedicacions i retribucions dels regidors amb el vot de qualitat de l'alcalde. Dimarts es va celebrar el ple corporatiu extraordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní, en què es va aprovar i donar compte del nou Cartipàs municipal, la composició dels òrgans de govern i la representació als òrgans col·legiats, entre d'altres. Una de les novetats que s'incorpora al Cartipàs per aquest mandat és l'avançament de mitja hora a les 7 de la tarda dels plens municipals, que continuaran celebrant el darrer dimarts de cada mes de manera ordinària. El punt que va generar més discrepàncies va ser el del règim de dedicacions i retribucions als regidors. La proposta del govern d'Esquerra i en Comú Podem va tenir el suport de la portaveu de la CUP, però va requerir d'un segon torn de votació i el vot de qualitat de l'alcalde, donat que tant Junts com el PSC van votar-hi en contra, establint un empat. I acabem explicant-vos que el Turó Salut Mental és l'entitat beneficiària del Firar Solidari d'aquest any. El regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavalla, juntament amb el doctor Josep Panyella, de Serveis Mèdics Penedès, i Foix Sogas, de l'associació El Turó Salut Mental, han presentat el projecte de Firar Solidari d'aquesta Festa Major 2023. Es tracta de l'edició de 100 litografies exclusives signades i enumerades per l'artista Antoni Vives Fierro. Les obres es vendran a un preu de 25 euros cadascuna, 10 euros dels quals seran destinats a l'associació El Turó Salut Mental.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca, que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 21 94. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Ràdio Vilafranca.
Passen gairebé 7 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Molt bon dia. Avui us volem parlar de Començar de nou, el nou disc, el nou treball de Paula Valls. És una artista que probablement coneixeu i que probablement la coneixeu cantant en anglès. Doncs aquest és el primer disc que publica en català i sortirà a la llum després d'una temporada que ha passat lluny dels escenaris, precisament creant aquest Començar de nou, tota una declaració d'intencions. El disc està pensat també com una celebració, però ajuda també a prendre consciència d'allò més incòmode per arribar-hi. L'artista vol recrear algunes de les escenes de reclusió dins del seu cos i la seva ment i usar la música per narrar allò que no es pot definir. L'ordre de les cançons del disc està pensat a cops i eclècticament, per canvis constants. Aquest treball no vol fer desaparèixer pas el que ha passat abans, el que ha estat abans la trajectòria de l'artista, però sí que vol marcar un punt i a part. Després de pair el dol d'un disc que l'artista no publicarà mai per temes personals, ens arriba Començar de nou, un disc d'aquest mateix any, un projecte per celebrar les imperfeccions i denunciar una societat que no es permet de fallir mai. Ens arribarà a l'Auditori Maria Rosa Juncosa tot just acabadet d'estrenar, perquè serà a la tardor quan veurà la llum per primera vegada. Nosaltres la podrem veure el 17 de novembre a l'Auditori, com dèiem, a les 8 del vespre.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Des de l'estudi de Ràdio Vilafranca, cada dijous al matí sortim a descobrir el patrimoni penedesenc de la mà de l'historiador Josep Maria Feliu. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
On ens portes avui?
Doncs ja ho vam dir la setmana passada, que vam visitar...
Sí, vas fer spoiler.
De Riu de Villes, i avui anàvem just al costat, que res, caminant mitja hora, de seguida arribem, que és Sant Quintí de Mediona.
I com sempre, el Josep Maria Feliu busca un bon guia nadiu, i en aquest cas ens acompanya el Xavier Argemí, expresident del grup d'estudis històrics i culturals de Sant Quintí de Mediona. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Doncs ja ho han dit, estem a Sant Quintí de Mediona, ens acompanya el Xavier, i justament una de les coses que avui justament volien recalcar era que pocs municipis de l'Alt Penedès realment podem destacar que es coneixen per un element que es pugui menjar, que en aquest cas a Sant Quintí, justament si hem de parlar d'alguna cosa que la gent recorda molt, penso que serien els carquinyolis. Una sí, que ens pot semblar potser una cosa molt nova, però realment ja fa, com has dit, més de 140 anys que sabem que allà se n'hi fan.
Sí, sí, que sapiguem que es fan a Sant Quintí, sí, i tant.
I actualment ja... dues fàbriques.
Hi ha dos empreses, dos negocis que elaboren aquest producte, que és, la veritat és molt apreciat, doncs, no només a la comarca, sinó arreu de Catalunya i inclús doncs, en altres indrets de l'estat espanyol o de l'estranger.
I li hem d'agrair al Xavier que ens ha dut carquinyolis de Sant Quintí que tenim aquí a la taula. Són boníssims, sempre
sí,
vindran de gust.
Sí, sí, ja ho
estiu, hivern.
I tant que sí.
La fórmula és la mateixa durant aquests més de 150 anys?
Bueno, sempre hi ha hagut algun petit retoc, és bastant semblant, però el meu pare, doncs, quan ho va agafar també hi va fer la seva aportació, el seu toc personal, però la veritat és que són molt, molt semblants a com es feien fa tants anys, sí.
Doncs això, volíem començar justament amb aquest fet, aquest patrimoni, que potser no en parlarem gaires vegades, almenys l'any passat no recordo que en parléssim, i aquest any em sembla que tampoc, però destacant un element que també podem considerar patrimoni, com és l'alimentari, en aquest cas doncs, els carquinyolis de Sant Quintí. I un cop fet aquest inici, doncs ara sí ens posem més en aquest altre patrimoni que potser la gent pot conèixer més, tot i que ja vam dir l'altre dia que el patrimoni dels pobles de la resta del Penedès poques vegades acostumem a conèixer, i per tant justament avui el Xavier, doncs, ens en parlarà una mica.
Molt bé. Bé, jo començaria a parlar, per destacar alguns detalls més significatius del patrimoni de Sant Quintí, pel patrimoni natural, i potser podria parlar doncs, del més conegut, que és les Deus. Les Deus és un indret molt característic, que per les accions erosives i del terreny s'ha anat modelant el que es pot veure, que hi ha doncs, una zona amb aigua, tot i que, malauradament, està molt malament per culpa de la sequera, que pot estar provocada pel canvi climàtic, pot estar provocada també perquè xupen molta, molta aigua de la zona d'Igualada i de l'Anoia perquè hi ha pous, molts pous, i justament doncs, xuclen tota l'aigua per poder utilitzar-la tant per consum de boca com per l'ús industrial, i això ha fet que s'hagi secat l'aqüífer d'on sorgeixen aquestes fonts.
Carme Capellades.
Exacte, l'aqüífer, no? De Carme Capellades, sí. I, per tant, doncs, ara ha perdut molt de l'encant que tenia doncs, durant dècades enrere.
Aquí però discrepo del Josep Maria Feliu, i és que, home, pràcticament tots hem estat a les 10.
I tant, sí.
I des de que hi ha les 10 Aventura, quantes i quantes escoles i instituts de la comarca sí. No hi van cada setmana?
Sí, i tant. Això és el que ha ajudat a que sigui tenint afluència de gent. Perquè si veiéssiu com està pel tema de l'aigua, que no ens ho imaginàvem, la veritat és que ha afluixat moltíssim, moltíssim. Sí, sí. I llavors, doncs, com a element natural, jo patrimonial, doncs jo destacaria aquest de Sant Quintí, que és el més popular, i llavors doncs, passaria el que és el patrimoni ja pròpiament dit cultural, que podem dir doncs, el que són les construccions fetes per l'ésser humà.
Anem a tombar doncs, pel nucli antic?
Sí. Jo potser primer destacaria, així molt ràpidament, com que Sant Quintí, igual que Sant Pere, Torrelavit, són viles que han nascut al voltant d'un riu i que és l'aigua el que els ha proporcionat la riquesa i el funcionament doncs, en tots aquests segles d'existència, doncs Sant Quintí disposa d'una xarxa de recs per tot el que és el nucli antic i pels voltants que s'extén com una teranyina i que es pot dir que són quilòmetres de recs construïts pels antics pobladors i de Sant Quintí. Malauradament, només hi circula l'aigua per un dels recs i que ja no és per dins la vila. Abans de Sant Quintí, fa 30 anys, circulaves per dins els carrers. Hi havia alguns llocs que encara senties el concert de l'aigua quan circulava i saltava pels recs, cosa que les generacions més joves, és que ni s'ho imaginen.
Ja no ho han conegut.
No ho han conegut i, clar, no s'imaginen què era la riquesa aquesta de gaudir de l'aigua per dins mateix les cases i els carrers de Sant Quintí.
I està en bon estat, el rec?
Els recs aquests, clar, alguns estan abandonats, doncs ja ha crescut herba, s'han mig derruït, però el que és el rec, encara hi circula l'aigua, el rec de baix, doncs, clar, aquest, els pagesos pocs que encara en queden, doncs encara poden utilitzar-lo, sí, aquest sí.
Dues relíquies, el pagès i el rec.
Sí, jo considero que s'ha d'esmentar que quasi mai ningú ho diu, perquè són construccions molt senzilles, però són les que han donat idiosincràsia a cada població. És una cosa molt, molt característica. Llavors, voldria destacar també els edificis, com van fer a Sant Pere, que també és d'una tradició de molins, tant fariners com paperers. A Sant Quintí, també, al llarg de la història, doncs, hem tingut i una activitat amb temes de molins paperers i molins fariners molt important. I llavors, doncs, malauradament, alguns s'han derruït o han desaparegut i són molt pocs els que encara es conserven. Podem dir que se'n conserven doncs, uns 4 o 5 aproximadament, a Sant Quintí, on el nucli més important que hi havia era un lloc que es diu el Molí de Cal Oliver, que és un conjunt d'edificacions que eren diversos molins paperers, tots del segle XVIII, i algun molí fariner. I ara actualment hi ha encara l'elaboració de paper artesà, que potser és, junt amb el Molí de Capellades, l'únic indret de l'estat espanyol, que jo sàpiga, que encara s'elabora paper artesà. Llavors, doncs, això encara dona una miqueta de prestigi o personalitat doncs, a aquest indret, que, malauradament, la propietat d'aquest lloc no se n'ha preocupat mai de conservar-ho i s'està enrunant, però a marxes forçades. Trobo que aquí hi hauria d'haver una actuació per part de les autoritats competents perquè puguin doncs, intentar, ara, com a mínim, salvar el que queda. Per dir alguna cosa, perquè l'entorn és molt maco, és molt, molt atractiu.
Perquè d'aquest espai que dius està en mal estat, però es refereix al conjunt de l'edifici, però al seu interior encara hi van deixar maquinària o realment queda només ja la caixa de l'edifici?
Aquí queda el que és la caixa de l'edifici, però encara ja es conserva algun estri, algun instrument, siguin les piles on es feia la pasta del paper, que això encara es conserven. En algun d'aquests molins paperers encara es pot veure. El que passa que és impossible accedir-hi perquè estan els sostres enrunats i no s'hi pot passar. I llavors, doncs, la propietat privada és la que hauria de preocupar-se d'intentar arreglar-ho. Després podria parlar, com a nucli antic, un fet característic que es pot observar qualsevol poble, però el ser Sant Quintí un poble d'un lloc típic de la producció de vi, o sigui, del conreu de la vinya, del conreu dels fruits secs, l'ametlla, de l'oliva, l'olivera, doncs l'estructura de les cases del nucli antic és molt singular. Són cases que totes tenen el seu celler, o sigui, una planta soterrada a terra, després dos o tres plantes amunt, i a dalt de tot les golfes. Llavors és molt característic, encara a Sant Quintí, si aneu caminant per allà, veure com, si mireu cap dalt els voladissos dels edificis, alguns encara conserven el que se'n diu la corriola, aquella politxa, per poder doncs, pujar cap dalt les golfes, doncs, les bales de palla, els pagesos que pujaven, doncs, bueno, tot el que... sacs, etc. I si tu vas caminant a peu pla, de terra, pel carrer, pots observar que la majoria de les cases tenen com unes finestretes amb reixeta de ferro, que això indica que allà hi ha celler, perquè respiri. Doncs això, una cosa tan simple com aquesta, jo li dono molt valor perquè és el patrimoni de tot el que els nostres avantpassats han construït i penso que mereixen un respecte de que es conservi el millor possible.
Així que quan passegem, mirarem amunt i mirarem avall.
Ara,
buscant aquestes finestres dels cellers.
Molt bé, una cosa que normalment la gent no potser no fem.
No.
Busquem només algun edifici així molt característic i singular, i és clar, això a Sant Quintí no el trobarem. És una cosa modernista, o com a Vilafranca, aquestes cases nobles, o de Barcelona, aquí no ho trobarem a Sant Quintí, però això també és de valorar i apreciar. Inclús, quan mirem a dalt de tot els ràfecs, el voladís de l'edifici, alguns tenen com uns triangles que surten de les rajoles, uns triangles, que això se'n diuen dents de llop. I això és molt interessant perquè això equival a lo que les catedrals tenen les gàrgoles, que si ja sabeu que són per... a part de que puguin treure l'aigua de la pluja, són per espantar els mals esperits, per protegir l'edifici. I clar, les cases no podien construir gàrgoles, perquè això era car, no? Per això construïen aquestes dents de llop, com si l'animal amenaçant amb les dents espantés els mals esperits. Quan veieu això, és senyal de que aquella casa és antiga, com a mínim del segle XVII o XVI. Això també és molt interessant d'observar.
Bona pista, sí,
sí. Sí, sí, sí.
I devien ser pietosos, no?, també.
Bé, això
era
el costum de l'època.
Sí, sí.
L'Església a l'època utilitzava aquests sistemes per poder una mica orientar la gent cap a un cantó o cap a un altre.
Sí, sí.
Després, a dins del nucli antic, jo voldria destacar, per exemple, a la plaça de l'Església, que... es conserva la façana, la vam restaurar fa 30 anys, i va aflorar la llum.
La façana de l'església de Sant Quintí, eh?
Sí, sí,
parlem
sí,
ara,
sí, sí.
Que potser l'edifici que la gent potser pot reconèixer més fàcilment.
Ah, exacte. Llavors, fa 30 anys, just fa 30 anys, que vam, un grup de joves, vam restaurar la façana, un tros de la façana, un tros, i va aflorar una portalada romànica. L'església... en els seus orígens és molt antiga, però s'ha anat remodelant al llarg dels anys. Però aquesta portalada ja dona una indicació de més o menys de que és una que és una església ja bastant antiga. I llavors doncs queda pendent de restaurar tota la resta, que el dia que s'animin doncs els propietaris, doncs podrem fer alguna feina interessant per descobrir alguna cosa que potser fins ara desconeixem. Doncs allà, en aquesta plaça de l'Església, hi ha unes voltes sota la casa de la rectoria que porta a la plaça dels Avis, que és potser la plaça més emblemàtica que tenim actualment allà a Sant Quintí, que, a veure, està feta on abans hi havia l'antic hort de la rectoria, que era un priorat benedictí fa molts segles, però que es va obrir al públic, i la veritat és que és un lloc molt acollidor on s'hi fan bastants actes, concerts, i es ballen sardanes, etc.
És la que ara al mig hi ha una font.
I és la que hi ha al mig una font, exacte.
I que té porxos.
i que té aquella mica de porxos.
Una mica de porxos, sí, sí, el Priorat,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Després, així, el nucli antic voldria destacar també el que és l'edifici del jardí, conegut pel jardí, que la gent, clar, allà el coneixem pel restaurant, el coneixem per l'escola de música que hi ha, per la sala d'actes, per la piscina, per la pista poliesportiva. Tot això és el conjunt del jardí. El que ara és un d'usos d'esbarjo i socioculturals. Però el que la majoria de la gent no sap és que aquest edifici havia sigut la residència durant segles dels castlans del castell de Mediona, o sigui, els administradors del castell, els senyors del castell de Mediona. I en allà, doncs, era la residència on tenien els seus cavalls i sortien, doncs, moltes vegades inclús a passejar cap dalt, que tenien el seu bosc, que ara queden restes d'aquest bosc perquè s'ha urbanitzat, però que era un lloc molt senyorial. Es va conservar amb aquesta funció fins al finals del segle XIX.
Jo estic dient que tant el castell com l'església, que encara hi són, estan ara tan modificats que costa de reconèixer.
Sí.
O bé l'edifici, en el cas del castell, en el cas de l'església, segueix sent església, però abans que no ho has dit, hi ha tota una façana, una remodelació que costa de reconèixer que realment el que va descobrir fa 30 anys
sí.
És aquella mateixa església que veiem aquells esgrafiats que són de fa...
Sí, són 60, 70. 69, molt bé, 69. Em sembla que ho van fer l'any 69. Jo era petit i encara me'n recordo com ho estaven fent. Sí, sí, sí. Era l'època que es decoraven els edificis religiosos amb aquest estil, d'aquest estil. Sí.
Ens queden uns 6 minuts i mig i hem de parlar de Joan Amades, no?
Sí, sí, podem parlar d'ell, de Joan Amades, i també d'alguna altra personalitat que també doncs, ha passejat per allà, per Sant Quintí. Jo destacaria doncs, que Joan Amades era un dels millors folcloristes que hi ha hagut mai, doncs, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, molt, molt valorat a la seva època, que va conèixer, doncs, es va enamorar d'una quintinenca, i llavors doncs, va ser com va venir de manera bastant habitual allà a Sant Quintí, va conèixer les tradicions i es va doncs, inspirar molt en les històries que li explicava la seva sogra i altra gent de Sant Quintí per elaborar doncs, la seva obra immensa que té com a costumari català o altres obres. I llavors ell vivia en una casa allà del nucli antic que, bueno, també és un lloc que aquesta casa precisament havia estat... Bueno, ell va viure en dues cases, però en una d'elles, anteriorment a ell, hi havia viscut un metge, el doctor Fortuny, que aquesta casa també és coneguda com la casa del doctor Fortuny, perquè era un metge que va estar a Sant Quintí entre el 1915 i 1925, o sigui, fa uns 100 anys, i que va ser el primer observador meteorològic. I llavors aquest senyor passava la informació amb la xarxa d'observatoris de l'estat espanyol d'aquella època i després va col·laborar amb el famós científic Eduard Fontseré amb el Servei Meteorològic de Catalunya que va crear aquest eminent científic. Llavors, bueno, és un lloc també que només passant per la casa i sabent aquesta història, que per cert hi ha unes plaques informatives
sí.
Que va fer l'Ajuntament, i que així ens pots també doncs, tenir una mica de referència del que té aquell edifici en el que estàs en aquell moment.
Que parlant de Joan Amades, també hem de dir que per la Festa Major, dins del grup de nans, n'hi ha un que vam fer dedicat a ell.
Ja, exacte. En reconeixement, els nans estan fets de personatges populars o típics de Sant Quintí, i és com han fet la cara d'en Joan Amades i d'altres, d'altres persones també.
Aquest petit homenatge. Alguna altra casa o racó que bueno, volia sí, recomanar?
Jo voldria també, potser no hi ha temps, però voldria recomanar també que la gent que vingui vagi a la Can Sala, a Casa Sala, que és, bueno, així parlant ràpidament, és l'origen del Cava Freixenet. O sigui que a Sant Quintí doncs, tenim també l'honor, entre cometes, de ser el lloc on es va iniciar el Cava Freixenet, que és l'empresa que elabora més quantitat de cava del món des de fa uns quants anys. Actualment aquella casa, doncs, els propietaris, que són els descendents dels que van crear el cava, la família Ferrer, elaboren uns vins de qualitat i que es poden visitar en allà la gent serà molt ben atesa, en allà molt ben rebuda.
Clar, malgrat l'entrada dels alemanys de Henkel a Freixenet,
sí,
la família, diguéssim, continua elaborant
pel seu compte,
els vins família Ferrer, sí, sí, des de Can Sala, no?
Sí, 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 i ho fan amb molt, tinc entès, ho fan amb molt interès i molta qualitat, sí, sí, i tant. Després, no sé, finalment, no sé si tinc temps, podria parlar de la casa i el carrer del Bayler, que és el general Valeriano Bayler, que precisament va ser una persona que també es va enamorar i casar amb una quintinenca, seguint amb els carlins el 1870 i pico, i llavors doncs, va passar doncs, a tenir propietats allà a Sant Quintí. I llavors, doncs, aquesta casa havia sigut del seu sogre i era una de les cases més senyorials que hi havia allà a Sant Quintí en aquella època. I, bueno, no sé, podíem estar parlant estona i estona. I a dalt, el que és el cementiri actual, que la gent diu que hi ha el castell, allò és l'ermita de Sant Antoni, i que a la Guerra Carlina, el 1836, van fortificar-la, o sigui, la teulada la van fortificar i sembla un castell, però allò és una ermita, realment és una ermita del segle XVII i que va funcionar com a tal fins a principis del segle XIX. També és un lloc interessant per veure.
En una tarda ho tenim fet, no?
En una tarda i unes quantes més. Perquè també recomano que Sant Quintí, en el paisatge rural, té una quantitat de cabanes de pedra seca que digna d'admirar. Moltes encara es conserven i es poden fer unes rutes, que jo, de fet, n'hi he organitzat, de rutes, per conèixer les característiques d'aquest patrimoni rural, que és molt, molt interessant. I molta gent el desconeix, però cada vegada sembla que sigui més ben valorat. Sant Quintí és un dels llocs on té més quantitat de barraques de pedra seca d'arreu de Catalunya.
El Xavier Argemí ens ha donat una pila de raons i més que n'hi han per descobrir Sant Quintí. Una última.
Una última, que no vull que la gent em fumi bronca.
T'apedregui al tornar a casa.
Clar, de patrimoni immaterial tenim la Festa Major, que la Festa Major que és molt reconeguda a tot arreu i que va tenir molta importància com la de Vilafranca fa 100 anys. Competien una amb l'altra, però és digne de venir i veure-la també.
Recorda'ns quan se celebra, va.
Es celebra el primer diumenge després de la Mare de Déu d'agost.
Allà hi serem, doncs. Xavier Argemí, moltes gràcies per aquest tour per Sant Quintí.
Gràcies a vosaltres per rebre'm.
Fins aviat.
Adéu.